Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts a la Revolució. Avui, programa Capicua 353. Estem a punt d'arribar a la Setmana Santa, però no patiu que la Revolució no s'atura. Aquí no tanquem per vacances. És impossible tancar per vacances quan se'ns acumulen continguts tan atractius com els que us proposem al menú d'avui. Aquests són els quatre motius que us donem perquè escolteu el programa. Motiu número 1, amb Cristina Villar, directora d'Infraestructures Digitals i Tecnològiques de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i Nia San Juan, directora de programes de Gis Music i productora executiva del projecte Beta. Parlarem precisament d'aquest projecte, el projecte Beta, un projecte transmèdia que vol revolucionar l'ogi digital dels més joves. Motiu número 2. Està en perill la democràcia per culpa de l'espionatge i la manipulació de les nostres dades digitals? Una pregunta que posa els pèls de punta només de formular-la. En parlarem amb un gran expert digital, Josep Maria Ganyet. Motiu número 3. Coneixerem una llegenda de la natació d'aigües obertes, la Tita Llorenç, una emprenedora de la natació que no para de complir somnis. Un exemple de constància, superació i modèstia. I motiu número 4. Tancarem el programa parlant de les últimes novetats en pagaments digitals amb Àlex Saiz. Tot plegat, com sempre, amb la vostra participació. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb l'etiqueta Revolució Cat Ràdio a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Fa uns dies es va presentar a Beta un projecte transmèdia que està adreçat als més joves i que inclou un videojoc al metavers, música o un videopodcast. És un projecte que vol revolucionar l'oci dels més joves proposant-los una idea original, atractiva i també segura. En parlem amb Cristina Villar, que és directora d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Benvinguda.
Bon dia.
S'ha d'agafar oxigen, per dir tot això, abans. Quins títols. I amb la Nia San Juan, que és directora de programes de Gis Music i productora executiva precisament del projecte Beta, també benvinguda al Revolució.
Hola, moltes gràcies.
Esteu bé, d'entrada, a banda de qualsevol altra consideració? Sí?
Estupendament.
Sí. Va, vinga, expliqueu-me què és això del projecte Beta, com si no ho sabés. Què és, Cristina? Bé, qui vulgui.
Arrenco, si voleu.
Vinga, va, Nia.
Beta és un projecte que vam presentar a la crida de continguts de ficció infantil a l'octubre de 2021. Vam guanyar el concurs i vam arrencar just l'octubre de 2022. És un projecte genuïnament transmèdia que inclou una ficció, projecte Beta, un videopodcast i continguts per xarxes, que és el Beta Podcast, i després tots els continguts que es difonen a través de les xarxes del Super 3. Després tenim un projecte musical, la banda Beta, liderat per Guillem Milky Way, i ara, just fa uns dies, hem estrenat el videojoc Beta Univers Maxis a la plataforma Roblox.
Jo deia que estava adreçat a una franja jove, és així, no?
És un videojoc que s'adreça al públic infantil, que és el target del Club Super 3, d'aquest renovat Super 3, que és multiplataforma, multidispositiu, i per nosaltres, doncs, endinsar-nos en aquest univers del metavers i de Roblox és fonamental. Sabem que els hàbits de consum han canviat, però no només han canviat els hàbits, sinó que també han canviat la manera com volem interactuar amb aquesta comunicació. Volem que sigui una comunicació gamificada i volem que sigui una comunicació bidireccional. I és la clau perquè molts projectes triomfin en l'àmbit dels joves i no tan joves, i dels infants també, no?
Hem dit algunes paraules, eh? Hem dit, per exemple, coses com Beta Podcast, un videojoc al metavers també. Clar, aquí hi ha molts noms, Roblox, Univers Màgicis, totes aquestes històries. Per algú que els grans, els pares, els avis, perquè sàpiguen què estan fent les seves criatures, per exemple, què és un Beta Podcast?
El Beta Podcast és, perquè et facis una idea, quan parlo que és un projecte genuïnament transmèdia, és que tot va lligat, i es difon en diferents productes, no? Nosaltres tenim la ficció. La ficció és el projecte Beta, que explica la història de quatre joves que es van conèixer, de fet, al Metavers, es van conèixer jugant a Roblox en un videojoc musical i van formar la seva banda. Ells es van desvirtualitzar anant a viure plegats a un magatzem. I com a creadors de continguts i interessats i connectats amb el món d'avui dia, no? També com els nens, van decidir fer un podcast des del seu apartament, des del magatzem on ells viuen. I ells graven aquest podcast que s'emet 3 dies a la setmana al Super 3. El pots veure on demand o el pots veure en la televisió lineal. I en aquest Beta Podcast ells parlen dels interessos propis, que són des del gaming, la sostenibilitat, la lectura, la música, la dansa, la ciència. Una mica cadascun té un perfil d'interès amb el qual molts dels nens i nenes es poden veure representats i els segueixen en aquest Beta Podcast.
La gràcia una mica de les estratègies transmídia és que tu puguis consumir en diferents finestres un fragment d'aquest producte que en si mateix pugui tenir sentit i que tot en global t'amplifiqui la teva experiència i els punts de contacte amb el producte. És a dir, tenim un podcast per una banda, tenim producció visual per una altra, tenim un joc per una altra, tens música per seguir gaudint, no?, dels beta més enllà del que és el pur consum audiovisual, i tot plegat, doncs, diguéssim, et genera com més sensació de pertinença i de comunitat.
Anava a fer una pregunta, però no sé si té gaire sentit, perquè estem matant molts ocells d'un sol tret, no? Estem agafant, captant, recuperant, digue-li com vulguis, l'atenció dels més joves, però també estem pujant al tren de les noves tecnologies, no? Però clar, estava pensant, bueno, no sé si té gaire sentit aquesta pregunta, perquè una cosa sense l'altra avui en dia ja no té sentit, no? Per captar els joves has de pujar al carro de les noves tecnologies, no?
L'ús que fan els joves avui en dia i els infants, no?, de la comunicació és molt diferent. I a més és molt més fragmentada i consumeixen en moltes finestres, en molts moments diferents del dia, coses singulars en cadascuna d'aquestes finestres. De fet, en l'àmbit dels videojocs, no?, pràcticament un de cada dos catalans se'n declaren consumidors. El 41% de les llars de Catalunya tenen almenys una videoconsola i l'àmbit de penetració més gran és dels 6 als 25 anys, no? Per tant, si volem acostar el contingut que ens és propi, el propi de la corporació, el català, la llengua, la cultura, el territori, el país, ho hem de fer en aquestes noves finestres on estan, perquè el 50% del temps que els infants fan del consum de l'entreteniment no és mirant la televisió, és en altres usos de les pantalles, i aquests altres usos són videojocs.
Allò de seure's al sofà, que fa el comandament a distància, a veure què posen, això és evident que fa temps ja no ho fem ni pràcticament els adults.
I amb aquest component, sobretot, que busques l'experiència. És a dir, abans, no?, t'asseies davant de la tele i volies consumir, i ara tot el que consumeixes ho vols experimentar. És a dir, per tant, vull tenir sensació de pertinença i d'estar i de formar part d'una comunitat. Vull que sigui bidireccional, per tant, que comptis amb mi, que em facis participar, que sàpigues la meva opinió, però que jo hi pugui interactuar, a més. Per tant, aquest és l'objectiu una mica de tenir aquest espai a Roblox.
De fet, aquest nou videojoc d'alguna manera parteix de la ficció. A la ficció, que és de gènere fantàstic, els quatre participants de Beta, els quatre components de Beta que viuen en aquest apartament, aquest magatzem, descobreixen que hi ha una porta al món virtual, que els l'obre una intel·ligència artificial que estava allà quan ells arriben, no? Aleshores, les nenes i nens que han pogut veure la ficció a l'aplicació del Super 3, per exemple, o l'han vist a televisió, han vist aquest món virtual. I el que fem amb el videojoc és permetre'ls l'entrada al món virtual, experimentar-lo en primera persona. Ells poden explorar aquest món que han vist per la tele, que han vist en les seves aplicacions, i ara poden entrar-hi, poden jugar-hi, poden interactuar amb els personatges i viure una mica l'entrada al món virtual que viuen els protagonistes de la sèrie que ells segueixen.
M'agradaria que expliquessis, fins i tot, que per nosaltres és molt important com a corporació i com a servei públic el preservar la seguretat, no? Sabem que aquest, doncs, és un entorn que Els nens hi són i, per tant, nosaltres hi volem ser, però volem també que sigui un espai segur. Mm-hmm. I, per tant, hem intentat trobar aquells mecanismes que ens permetin garantir la protecció dels infants de Catalunya. No?
Sí, això és una mica la idea d'aterrar a Roblox, a part de perquè és una plataforma de videojoc social que és líder mundial, és allà on són les nenes i nens. És una plataforma que té un target infantil, està adreçada a un target infantil. Per tant, té molts sistemes per preservar la seguretat dels usuaris, no? A banda d'això, nosaltres hem afegit una sèrie, hem implementat una sèrie de funcions que no comprometen la jugabilitat, és a dir, que les nenes i nens poden entrar al joc i divertir-se, però hi ha qüestions com, per exemple, tenir el chat capat, que és una cosa que fa sentir té una major sensació, no és una sensació estrictament, hi ha més seguretat per protegir els infants. I és un dels motius per aterrar en aquesta plataforma.
Era per nosaltres una de les condicions més fonamentals.
Clar,
no?
Clar, és fonamental, no? Quan la Nia estava explicant coses sobre el projecte, hem vist que s'ha pensat molt i suposo que s'ha trigat una mica de temps també en crear la idea original i després portar-la realment a la pràctica. En parlem ara, va. We were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Un any desenvolupant beta o més?
Nosaltres...
Perquè, clar, aquí depèn d'on comencis a pensar quan vam començar a desenvolupar això, no?
De fet, sí. La crida... es va obrir el 2021. Nosaltres vam començar a treballar-la per presentar-la al setembre, crec, de 2021. Nosaltres vam arribar amb aquest projecte beta que ja tenia aquestes quatre potes. Per tant, ja teníem en ment la ficció, aquests continguts de no ficció, els videopodcasts, els continguts per xarxes, la base, que és el grup musical, i també el videojoc. Aquesta va ser una proposta que, a més, va ser una de les que més va interessar, aquesta idea que fos tot tan transmèdia i tan immersiu i tan experiencial, suposo que és el que va fer guanyar el concurs, i des d'aleshores nosaltres vam començar a treballar des de finals de 2021 en aquest projecte del videojoc, perquè ja sabeu que en programació els processos són molt llargs. I és veritat que anava de la mà, era molt important per nosaltres que anés de la mà amb les trames de ficció. És a dir, que la sensació sí que fos que pots saltar d'una banda a l'altra, tot i que tu puguis consumir exclusivament algun dels productes. Potser segons la teva franja d'edat, segons el teu caràcter, segons els teus...
No sé què, no?
És possible, tu et pots acostar beta perquè t'agrada la ficció i potser aquí et quedes perquè no t'interessen els continguts en xarxes o no jugues a videojocs, o potser t'interessa acostar-te via els videojocs, no? Però tot va caminant per la mateixa carretera, però s'hi pot accedir des de diferents interessos i diferents gustos, no? Per tant, nosaltres vam treballar en paral·lel la ficció, la no ficció, el projecte musical i el videojoc. I ha estat molt llarg, perquè tu penses que és un procés primer de conceptualització de trames, però després de tot això hi ha moltes parts implicades, no? Des del disseny d'aquest món, amb tot el modelatge, amb els riggers, l'animació, després això com s'implementa en un procés de programació, de mecàniques, tot el concepte artístic, que crec que és una cosa molt interessant de Beta Universe Maxis, que és un món virtual que està plegat d'easter eggs, no? Que li diem... plegat de cosetes que pots trobar que són referències a la cultura i a les tradicions catalanes, no? Nosaltres partim del món de la mitologia catalana i d'aquelles criatures fantàstiques, del lluert o del tamarro, que tenen presència en diferents llocs del territori i que aquí es converteixen en sers màgics, no? Però també tenim les arquitectures de l'espai, el temple on succeeix, estan inspirades en la mona tradicional de Pasqua o en la volta catalana, tenim figures pintades en el temple que són el fumera, que és una figura mitològica, o les torxes, que són els nítols, la víbria...
I tot això t'hi vas trobant com qui no vol la cosa, jugant, sí. Gamificat, no? D'alguna manera, aquesta és la gràcia.
Això
no,
em tronca, no? Aquest aprendre jugant, no? Amb les noves formes i tendències, doncs, tant de l'entreteniment com de l'educació, és a dir, tot el concepte d'edutainment, que et porta que les experiències educatives van molt més cap al món audiovisual, molt més cap al món del joc. De fet, sempre s'ha dit, no? Aprenem jugant. I això és una manera d'amplificar-ho que si no ho fem nosaltres, no ho faria algú altre, i és una manera molt fàcil i molt natural d'anar aprenent tots aquests conceptes de la mitologia i a més, extendre l'ús social del català, no?
És veritat, perquè la presència al final, en el videojoc, a les xarxes socials, hi ha molt de castellà, hi ha molt d'anglès, però aquest gruix de continguts, que són els que consumeixen les nenes i nens de forma natural, no hi ha tant de corpus d'aquest contingut en català, i aquest era una mica l'objectiu, no?
Clar, que era una pregunta que tenia preparada per després, però hi ha tot en català, Cristina.
Tot en català.
Això és fonamental, perquè recordem que una de les funcions que ha de tenir la corporació és aquesta, també, no?
Per això volem desenvolupar, més enllà del videojoc del Super 3, doncs volem seguir desenvolupant aquesta estratègia de videojocs per crear videojocs tant per l'àmbit infantil, juvenil, com també pel món adult, perquè diguéssim que la gent juga fins molt més del que ens pensem, eh? Fins als 65 anys hi ha un volum molt gran d'usuaris, de consumidors de videoconsoles, que hi dediquen unes 8 hores a la setmana a jugar-hi. Per tant, déu-n'hi-do l'ús que se'n fa. I, per tant, portar el català en aquest entorn on, si no el fomentem, no hi serà. I, a més, no ens oblidem, el videojoc és un producte audiovisual. Per tant, no és estrany, no és inherent a la corporació, al contrari. Com a producte audiovisual que és un espai on tenim aquest deure, no? I aquesta obligació de portar-hi el català per fomentar-ne l'ús social.
Ara estava, quan sentia la Nia parlar de tot el que implica pensar totes les ramificacions i aquestes autopistes de múltiples entrades i sortides, tot interrelacionat, els que hem treballat a la tele, per exemple, treballàvem amb conceptes molt bàsics, no? Vist des d'ara, de dir, un programa de tele, això, no? Després, és un programa de tele, i per ara pensem com a les xarxes, quin paper, tal. I tot això va evolucionant d'una manera tan ràpida, jo no sé fins a quin punt ara... quan penses en continguts televisius, has de pensar en tot això alhora.
Has de pensar,
no? No té cap
en
sentit.
Tot el cercle. Això és l'estratègia transmídia, no? Pensar en tot aquest recorregut que té aquest producte, perquè el que parlàvem de la comunicació és comunitat i la comunicació és bidireccionalitat. Ja no te sentes només a mirar-ho. De fet, la gent se senta davant de la tele i està amb el mòbil fent, no, la doble pantalla, veient el que s'està dient d'allò mateix a xarxes o consumint altres coses en paral·lel. Per tant, per captar l'atenció, en realitat, hem de fer tot aquest recorregut i que, a més, és beneficiós pel producte. Vull dir, per exemple, Crims, no?, que és un altre dels paradigmes dels productes transmídia de la casa,
setmana.
Que va néixer com a programa de ràdio, com a producte de ràdio d'aquesta casa, com una secció d'un programa
una
de ràdio.
Una secció de l'Estat de Gràcia.
Exacte,
sí,
d'aquesta casa. Va passar, doncs, a la tele. Ara és una exposició, estem treballant també per fer-ne un videojoc. Per tant, són llibres. El fenomen fan que hi ha a l'entorn de Crims no el podries explicar només amb un sol producte, sinó que és la suma de totes aquestes experiències que et fan connectar amb Crims.
I a més, un cop, jo crec que quan comences a treballar així, un cop comences a treballar en el transmídia, és impossible...
Tornar enrere.
Sí. Clar. És impossible. Quan nosaltres concebem coses a la ficció, concebem coses per als vídeos de xarxes, sempre pensem com connectar-lo, o sigui, com connectar-ho amb les altres finestres. I és així, eh? És a dir, ja tenim el xip canviat per construir els continguts d'aquesta manera.
I una cosa molt important, no?, del canvi també en els hàbits de la comunicació, i és que hi ha d'haver una part experiencial molt important, que tu la puguis viure, que la puguis sentir més enllà de la pantalla. Per tant, l'exposició de Crims, o que puguis, no?, el videojoc de beta, que hi entres. Per tant, ja l'estàs experimentant, no és físic, però l'estàs experimentant, no? Els concerts d'Eufòria, és a dir, per exemple, Eufòria, quan s'acaben les gales, al cap d'uns dies podem pujar les cançons. Per tant, tu, si t'ha agradat Eufòria, pots seguir consumint més enllà d'esperar aquell moment en què passa l'esdeveniment, sinó que tu, la gràcia del transmídia és aquesta, tu pots seguir consumint allò que t'agrada més enllà d'aquell moment televisiu, no?, que hi ha en un moment concret i en una hora determinada. I, per tant, surto i segueixo escoltant les cançons i m'espero el dia que faran el concert i...
I a banda, suposo que també consumir d'aquesta manera o fer servir d'aquesta manera tot el transmèdia dona molta informació quan s'està elaborant el projecte per anar a tot aquest input, dona moltes dades sobre això ho hem fet bé, això podem millorar-ho, això s'ha de canviar, això no interessa, això moltíssim no ens ho esperàvem. Tens dades de seguida sobre això, no? Que a la meva època de tele tenies una dada d'audiència que et deia tal, ja està. Res més, no sabia res més.
És immediat, per bé i per mal. És a dir, no hem de ser dependents estrictament de les opinions estrictes que surtin a la xarxa, tal qual, literals, no? Però sí que hi ha, et dona moltes pistes, és a dir, pistes des de... Ah, hi ha un error en aquest punt tal que et fa corregir, que et fa... O veure com consumeixen i aquesta... aquesta gràcia de sentir directament el teu consumidor en temps real t'ajuda molt a construir, jo crec.
I poder-li preguntar. No? La diferència és que ara els hi podem preguntar. Tu tens moltes més dades dels teus usuaris i li pots dir això t'ha agradat, això no t'ha agradat, això com ho faries, no? I la participació jo crec que és un dels elements que hem d'anar incloent en tots els productes per millorar. És un procés de millora contínua. Jo sempre faig servir, jo que sóc de l'àmbit digital, faig servir moltes paraules en anglès, o sigui, si se m'escapa alguna.
Sí, sí.
Però tot és beta testing. No passa res, no? El concepte de un cercle virtuós de
clar, un projecte no està mai acabat.
No.
Sempre és
la
beta.
Gràcia. Clar. És beta.
Clar. Teniu dades sobre com està arribant tot això, usuaris, descàrregues...
Justament es va estrenar diumenge passat, clar, a les 12 del migdia, vull dir que encara estem molt a les beceroles de tot això.
Sí, jo t'he de dir, estem actualitzant les dades i a dia d'avui... a poc, és a dir, amb 4 dies de funcionament tenim prop de 8.000 visites al videojoc.
Molt bé, molt bé. Per tant, la cosa funciona
molt bé. Sí, sí.
Perquè pensem que estem aquí en un món on hi ha una competitivitat extraordinària i a més en català hi ha, bueno, hi ha molt una sèrie de factors que fan igualment.
No, el català és un fet positiu. És a dir, hi ha menys competència en català en l'àmbit dels videojocs,
sí,
per
sí,
tant.
Sí, però a l'hora d'escollir, de vegades és com... Ai, no sé, no? No, coi, tenim un contingut potentíssim en català, també, no? Que està molt bé. Doncs, moltíssimes gràcies per aquesta feinada, perquè jo us estava escoltant i pensava, mare de totes les coses que s'han d'arribar a pensar.
L'has de veure, ara.
Sí, l'haig de veure.
I tant.
No sé si el seguiré veient, perquè jo ja tinc una edat. Vull dir, no sé si
però a més, el pots veure des del mòbil, des de la tauleta, des de l'ordinador, des de la teva aplicació, a l'Smart TV...
M'apunto.
Jo he de dir que estic jugant al videojoc i és veritat que jo això de moure la càmera i el nino alhora
ja, costa,
ja es nota, es noten els anys, eh?
Cristina, Nia, moltíssimes gràcies. Enhorabona per l'èxit, per la feinada també, i gràcies per venir a parlar-ne al Revolució.
A tu.
Gràcies.
Tots coneixem algú que desborda actitud i estil. I si no el coneixes, és que aquesta persona ets tu. Doncs saps què? Ara també coneixeràs el seu nou cotxe. O potser serà el teu. Nou Toyota Aygo Cross. El crossover urbà que sobrepassa totes les expectatives. Gaudeix-lo amb Smart Connect i la seguretat que t'ofereix Toyota Assist. Sempre a l'altura.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona. Era per abans d'ahir.
I avui tornem a parlar amb un clàssic del Revolució, el Josep Maria Ganyet, que és una de les persones que més cops ha vingut com a expert en digitalització. Benvingut a nou.
Gràcies.
Avui el Josep Maria ve perquè acaba de publicar un llibre que parla de com l'ús indegut de les dades, del robatori o de la manipulació ens pot portar a situacions una mica complicades. El llibre es diu La democràcia mor al núvol. És així, això? O estàs buscant una mica de provocació amb el títol?
No, escolta, si serveix com a provocació ja m'està bé. L'objectiu és fer una mica, posar la pausa, tot va molt ràpid, posar el botó de pausa i reflexionem una mica, no? On som, on hem arribat, com hem arribat, en què ens beneficia, en què ens perjudica, quins són els reptes i cap on volem anar. La democràcia mon al núvol només és un calc d'allò que deien al Watergate, la democràcia mor a la foscor. Quan els republicans espiaven els demòcrates... i posaven càmeres amagades i micròfons, doncs havien de fer de nit i a la foscor, no? I quan no hi ha tota la llum que cal, la democràcia mor en aquesta foscor. Ara el que estem veient és que tenim més claro que mai, més transparència que mai. Veiem la vida passar en directe de tot el món a les xarxes socials, als nostres mòbils, però veiem com les democràcies pateixen, estan en perill o les posem en risc nosaltres.
Però com arribem fins al núvol? Tu ja ho has estudiat i saps bé la resposta, però la gent que fa servir serveis al núvol, sí. Diu, escolta, jo estic a casa, l'arxiu aquest, el tinc al mòbil, que pràctic, que fàcil, quina meravella tot. Què té a veure això amb la democràcia, no?
Ui, tant, és una meravella. Sense aquest núvol no hauríem passat la pandèmia com la vam passar, més o menys podem treballar, la can allà puguem anar a escola relacionant-se.
I ara no vam prendre aigua amunt i avall? Tot això.
No, això és un desastre. No, el núvol és un bé de Déu. La vacuna mateix la vam trobar perquè tothom estava compartint, tots els centres de recerca, en temps real, al núvol, tot el que anaven descobrint. I mentre uns dormien, els altres treballaven i així anaven fent. No, no és una crítica al núvol en cap cas. Jo sóc un tecnòleg, sóc un tecnooptimista escèptic. En tot cas, és la utilització que en fem nosaltres, de manera inconscient moltes vegades a les xarxes socials, el que en fan els grans de Silicon Valley, els que tenen la clau d'aquest núvol, els Google, Apple, Amazon, Microsoft, i el mal ús que també fan els governs abusant d'aquest accés a les dades, no? Les nostres dades. Llavors, si no vigilem, sí que la democràcia morirà al núvol. Es dona la paradoxa que hem creat internet, hem creat les xarxes socials, que són mecanismes, tecnologies de comunicació, les més potents, les més participatives, les més obertes, les més democràtiques, però que alhora són les mateixes que estan posant en risc o estan atacant les bases de la democràcia, amb desinformació, amb manipulació, amb acumulació de poder desmesurada per part d'aquestes grans empreses. I no parlo de l'amenaça de l'ultradreta, no? O que és periòdica o cíclica en el temps. Parlo de que hi ha unes corporacions que tenen absolutament tot el poder.
La paella pel mànec, literalment.
Literalment.
Clar, perquè suposo que si jo tinc un servei contractat de les meves dades al núvol, dir-li que el que sigui, el Drive o el Dropbox o el que sigui, aquestes empreses deuen tenir accés a les meves dades si volen, no? En principi diuen que no.
No, en principi però... No. O sigui, no.
Però com pot ser que no?
No, o sigui, aquí...
Vull dir que tots hem treballat i sí. Sabem que diem coses als clients que després no acaben de ser certes, no?
No, o sigui, hem d'entendre molt bé què és el núvol. El núvol, que és aquesta imatge etèrea, virginal, que està per sobre els nostres caps, que tothom hi pot accedir... No és així. El núvol són edificis de ciment i acer que consumeixen molta energia, que cada vegada es fan més al nord perquè consumeixen molta energia, dissipen molta calor i han d'estar refrigerats, i no tothom hi té accés. Només les grans empreses tecnològiques poden tindre aquests grans centres de dades. Per entendre'ns, el núvol és l'ordinador d'algú altre. Quan enviem un WhatsApp, quan en pugem una foto a Instagram, quan guardem els nostres aquests guions que teniu aquí per compartir-los amb l'equip, al Drive o a l'iCloud o al Dropbox, els esteu copiant a l'ordinador d'algú altre. Quan tu poses una cosa teva a casa d'algú altre, ja saps que allò deixa de ser totalment teu. Hi ha una mica la custòdia és compartida.
Clar, esclar.
T'has de refiar d'aquest algú altre. Aquest algú altre el que et diu, i per contracte, és que no et mirarà les dades, no et mirarà els teus correus, no et mirarà els teus...
Però perquè no vol.
Els teus documents.
O perquè ho diu el contracte, però l'accés bé el té.
No, en teoria no pot. Perquè per més que no pugui legalment, no pot físicament. Tot el que guardem està encriptat. Només ho sap, només sabem nosaltres i el nostre destinatari. L'intermediari, aquelles dades, no en fa res.
Soc superescèptic ara mateix, eh?
No, però hi ha una cosa que...
Però ho dius molt convençut, m'estàs convencent, però...
Sí, home, perquè si no s'enfonsaria absolutament tot, una crisi de confiança amb Google, vull dir, riu-te'n tot un pànic bancari.
Però
fixa't que, malgrat les nostres dades, els nostres correus no són legibles, no estan en un format que Google els pugui llegir o que Apple, quan guardem les fotos, pugui interpretar el que hi ha dins, el que sí que és públic o el que sí que saben és... A l'hora que tu hi puges una foto, amb quina freqüència hi puges la foto, quanta gent hi té accés del teu cercle, per exemple, quan envies WhatsApp, a quina durada, si utilitzes molts emojis o pocs, quina freqüència, des de quin tipus de mòbil has pujat, des de quin codi postal estàs interactuant, i tot això dona tantes dades que no els cal saber el contingut de les dades per saber qui ets, com ets, a qui votes i què fas el dissabte a la nit.
I allò que de vegades passa, que sempre forma part de la llegenda urbana, hem estat parlant d'un tema, al bar amb els amics, no ho sé, d'aquella marca de motos, que no, i de cop i volta, al cap de 32 segons, comencen a aparèixer anuncis sí. d'aquella marca de motos al teu mòbil, al teu sí. ordinador, al teu navegador, de manera misteriosa?
Sí, això és més tranquil·litzador i més preocupant del que ens pensem. Tranquil·litzador perquè és una llegenda urbana, o sigui, no ho podeu provar a casa, no és cert que el mòbil ens escolti, a menys que te l'hagin manipulat i te'l vulguin espiar, però un mòbil de sèrie, Facebook, Instagram, Apple, Amazon, no ens escolten. Mm. Seria inviable, impossible processar tot aquest trànsit.
I avorridíssim per ells.
Sí, avorridíssim i molt erroni, perquè, esclar, el llenguatge humà, i és un gran, dels grans reptes de la intel·ligència artificial, està ple de subtileses, dobles sentits, triples sentits, ironies, mitges veritats... Llavors, seria molt poc eficient. El mòbil se us acabaria la bateria més ràpid del que ja se us acaba, perquè estaria enviant tota l'estona dades, i ells, imagina't com es poguessin, si les podien processar. Ho dic amb tota seguretat, això, perquè s'han fet proves científiques a centres de recerca on han fet això. Han agafat 20 mòbils, els han posat uns altaveus allà amb uns missatges, parlant converses, amb paraules clau, i a veure si realment aquells mòbils mostraven aquells missatges.
Però aleshores expliquen per què sí que efectivament surt l'anunci d'aquella moto.
Ara ve la part preocupant. Ara ve la part preocupant. Dius, ostres, si això no és així, com ho fan? Primer que tot, hi ha un viatge de creure'ns que l'encerten més que el que realment l'encerten. O sigui, quan tu te l'encerten, dius, ostres, com ho han fet? Clar, ignores el miler de vegades que ho han provat i no ho han encertat. És com quan te poses ulleres per primera vegada que veus que tothom al carrer porta ulleres. Mas no t'hi havies fixat mai. Llavors, per tant, i ara aquí ve la part preocupant. És el que et deia, amb les metadades, o sigui, amb les dades sobre les dades. Sabent això que dèiem, en quin mòbil tu publiques els teus continguts, amb qui et connectes, amb qui et relaciones, quina edat tens per tots els teus interessos. Hi ha un perfil psicològic teu que el tenen molt, molt marcat. Llavors ens pensem que som únics, que tots som únics i molt especials, però resulta que som molt iguals que molta altra gent, potser de l'altra punta de món. I aquesta altra gent, l'altra punta de món, està interessat pel que sigui, pel nivell econòmic, per la projecció que ha tingut doncs, amb algun programa que tu no has vist, pel que sigui, per la popularitat en aquesta marca, o perquè hi ha una campanya molt forta en aquesta marca. Els que tenen la mateixa edat, el teu poder que es diu, els teus interessos, perquè estàs mirant molts vídeos de motor, no cal ni que sigui de motos, dius, bueno, matching, aquest segurament, si hi ha molta gent com ell que li interessa aquesta marca, a ell també. I això és constant.
Clar, altra cosa ja són els algoritmes, de coses que busquem de manera voluntària, i això és un altre tema.
Això és un altre tema.
Sabem com s'entén.
Sí, però això també és molt curiós. Dius, ostres, és que jo he pensat que vull anar a Madagascar i resulta que no he parlat amb ningú i em surt publicitat de Madagascar. Bueno, resulta que la teva dona, o potser el teu amic, el teu cosí amb qui aniràs a fer el viatge, està buscant ell els bitllets. I com que esteu connectats i sap que parleu, no cal que sàpiga que parleu de Madagascar. Realment això no ho saben. Però saben que esteu connectats i parleu sovint.
Hem d'acabar, però m'agradaria acabar amb una nota hiperpessimista, hipernegativa, apocalíptica. Si se'n va la llum a tot el món durant, no sé, 2 dies, se'n va tot a fer punyetes, no?
Home...
Si està tot el núvol...
Sí, a veure, si te'n va la llum 2 dies al món...
Però ja no parlo per microones, parlo per les dades, eh?
Sí. Si se'n va la llum 2 dies al món, o sigui, les dades seran l'últim dels teus problemes. Ja t'ho dic jo. Comença de llocs per una invasió zombi o per canibalisme. No. Sí, està clar que com més connectats estem, més vulnerables som. Com més dependents som de la tecnologia, és com aquell que porta ulleres. O sigui, sense les ulleres et canvien la vida, però si les perds, tens un problema. Ho han vist aquests dies amb aquest atac al clínic. Clar, tenim aparells connectats, tenim servidors, tot està centralitzat. Clar, és molt fàcil atacar aquest servidor central, robar les dades, segrestar-les, demanar un rescat. 4,5 milions de dòlars. Bé, què hem de fer? Renunciar al núvol? Home, no, perquè és que gràcies a que tenim això és molt més eficient, podem atendre més gent de manera molt més eficient, per tant, a uns costos molt més baixos. Llavors, hem d'assumir aquests riscos, hem de mitigar-los i hem de ser-ne molt conscients. El llibre parla d'això, de prendre consciència.
Risc-benefici, com tot, una mica la vida, no?
Sí.
El llibre es diu La democràcia mor al núvol i avui ha vingut a parlar-nos una miqueta, al seu autor. Josep Maria Ganyet, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Avui al Revolució ens fa moltíssima il·lusió saludar la Tita Llorenç, que és un mite de la natació amb aigües obertes, que segur que molts no la coneixeu, però els que ens hi dediquem una mica, per nosaltres és un referent de les aigües obertes. Tita Llorenç, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, com va?
Escolta, has fet algunes bestieses, com per exemple nedar els 100 quilòmetres que separen la península d'Eivissa i a més fer-ho sense neoprè, l'estret de Gibraltar, que al costat d'això pràcticament sembla no res. D'on surt aquesta passió per passar tantes hores i per tot aquest sacrifici que hi ha al voltant de proves tan exigents com aquestes?
Pues no et sabria dir. Realment, jo vaig començar a entrenar a piscina perquè sempre m'ha agradat estar dins l'aigua i bueno, vaig trobar que després d'anys d'entrenar i no fer res, pues m'havia de provar. I un bon dia em van dir si volia fer la part d'un triatló sprint, la part de natació, i vaig dir que sí. I, bueno, res, me vaig trobar molt bé dins l'aigua i vaig pensar, doncs, això és el meu, no? Ho vaig disfrutar moltíssim.
Però un sprint, quants metres són? 800?
Pues, són 700.
700, sí, d'acord, però de 700...
Vaig passar una setmana que no vaig dormir, només pensant en aquests 700.
De 700 metres a 100 quilòmetres hi ha una diferència, no?
Sí, hi ha una diferència brutal, sí.
Perquè,
però,
Tita...
no sé, vas poc a poc. Primer vaig començar amb una de tres, el canal olímpic,
sí,
un campionat d'Espanya màsters que es feien, després una de set i una de deu, i, bueno, després l'estret, i després de l'estret i ara que faig, i toca puc fer el canal de Menorca, que són 36 quilòmetres i mig a línia recta, i després que faig, i, bueno, i així que anant sumant, i ja vam fins on arribam.
Per exemple, quan una persona... Quanta estona t'hi vas estar per fer aquests 100 quilòmetres des de la península fins a Eivissa?
Vaig estar 36 hores.
36 hores a dins de l'aigua. A més, suposo que no pots agafar-te a cap embarcació perquè, si no, no val el resultat,
exacte,
no? Per tant, tota l'estona nedant, aturant-te, però seguint nedant per repitollar o pel que sigui, què es fa durant tot aquest temps? Perquè suposo que arriba un moment en què deus entrar en un lloc fora de l'espai i del temps, no?
Sí. Bueno, i tenc que dir que vaig estar 36 hores, però l'any anterior ja ho havia provat.
Sí.
I em vaig trobar un talut de corrents que no em deixaven avançar i vaig fer 37 hores i em faltaven 14 quilòmetres.
Imagina't.
Vull dir que un any em vaig fer 37 i l'altre any ho vaig aconseguir en 36. pues, no sé, arribes a pensar moltes coses, no? I el que et dona més força és pensar en l'arribada, que prest arribaràs, i bueno, t'has de preparar molt mentalment per si fas 30 hores, en fas 35 o en fas 40, pues, no de caure.
No fa gaire vas nedar entre l'Uruguai i l'Argentina, 12 horetes, de no res, eh? Amb res, 44 quilòmetres. Escolta, és que a banda de fer llargues distàncies, vas a un ritme que déu ni duret, eh?
Bueno, se d'aquesta d'Uruguai i Argentina van sortir 40 quilòmetres.
40.
Perquè demà són 42, però s'arribava, clar, vam estar d'arribar en el punt més proper i aquí on puguis arribar. I van ser 40 quilòmetres. 40 quilòmetres i vaig fer 12 hores 24 minuts.
Uau, rapidet. T'hi vas posar tard, no?, amb això de fer aquests transreptes, perquè tu ara, perdona la pregunta, quants anys tens?
Ara en tens 54, el mes d'agost en faré 55.
54. Vull dir que tota aquella gent que diu no, jo és que ja tinc 40, jo ja no hauria de fer-ho això, ho desmenteixes absolutament amb la teva pròpia experiència i amb el teu propi... No?
Sí, jo trobo que mai és tard, si mentre ho disfrutis i facis feina, perquè has de fer molta feina, i no et faci por fer feina, pues no hi ha res que sigui impossible, bueno, entre cometes, impossible.
Alguna cosa deu haver-hi, però en el teu cas, a dins de l'aigua, encara no l'has trobat, no?
No, encara no.
Hi ha una cosa que sorprèn moltíssim, tenint en compte el món en què vivim, en què tot està monetitzat, no? Si no tinc mal entès, tu o pràcticament no en tens o no tens patrocinadors per fer les teves proves.
No, he estat buscant, però es fa molt complicat. Jo no sé si és perquè estic visquent a Menorca i és una illa petita i és com que estigui apartada del món. Igual jo dic que estigués a la península, a Catalunya mateix, o Madrid, o qui bon sigui, igual seria diferent. Però estant aquí, estic com a molt desconnectada de tot. I igual no se me coneix tant com coneixen altres nedadors. No sé, és una manera de pensar que tinc.
Clar.
O bé perquè són dona, també a vegades hi he pensat.
Mm.
No, no sé prou el motiu.
Per tant, no tens patrocinadors perquè no, de moment no s'han ofert o no els has trobat, no perquè no, decideixis anar a la teva bola.
No, dic està perquè molt complicat.
El Revolució l'escolta molta gent que tenen empreses i que potser els estem donant alguna idea per aquí, eh? Home, perquè clar, no estem parlant, no estem parlant de proves menors, estem parlant de veritables proeses a dins de l'aigua, fetes per una dona, que això, des del punt de vista de vendre, també és molt millor, i fetes per una dona que precisament ja no té 20 anys. Vull dir que tot plegat, a mi em resulta estrany que la gent no et conegui més i que no hi hagi patrocinadors forts al darrere teu, no?
Ja, bé, jo a vegades he pensat, amb això de l'edat, he pensat, igual fos una joveneta i no sé, no te diré fos més mona, però per ahí vamos, igual sí que en tindria. No sé, però jo també entenc que veure una persona nedar 36 hores no és com un partit de futbol o un partit de tennis o un partit de bàsquet, jo ho entenc. Clar, és molt diferent, és un esport totalment diferent. Les aigües obertes, la piscina, ja veus tu l'esport recolzament que té, la competició en piscina, i les aigües obertes encara en tenen menys. I bueno, jo troc que es fa un poc per aquí, no?
Mm-hmm. Quantes hores entrenes cada dia?
Pues mira, hi ha dies que n'entren dues, hi ha dies que n'entren quatre o cinc en doble sessió, i hi ha dies, quan ja vaig a tope de volum, pues que igual hi puc fer 6 hores.
I això ho compatibilitzes amb la teva feina, esclar.
Exacte, bueno, jo faig feina a una constructora de piscines. I faig 8 hores diàries i ho tenc que anar combinant amb la feina i un pot tot. Sempre dic que tenc horaris molt extrems d'entrenar, perquè quan faig doble sessió i vaig a les 7 del matí i després hi torno a les 7 i mitja del cap vespre, però bueno, és l'única manera que tenc per fer-ho.
Per tant, encara més dificultats, no? L'entrenament és essencial, això ho sabem, sense entrenament no s'arriba enlloc, però després hi ha una altra cosa que no sé com s'entrena, que és la força mental, no? Perquè una cosa és nedar, que la gent que no s'hi dedica els hi sembla molt, 5 quilòmetres, 6, 8, bueno, que Déu n'hi duret, però que tampoc és demana entrenament, però no fortalesa mental, i l'altra és enfrontar-se a un repte de 40, 50, 100 quilòmetres, no? Que el teu cap d'aquest fet és diferent de la resta? Que, tens algun truc? Com t'ho fas?
No, jo troc que diferent no, però sí que tenc que dir que faig molta feina de visualització.
Val.
Tant amb els perills que m'ha pogut trobar dins aigua com amb el tema d'hores, no? Quan havia de preparar-se d'Eivissa-Mallorca, que ja són 84 quilòmetres, o la d'Eivissa-Dènia, que van sortir 100 quilòmetres 600, pues me repetia cada dia, tita, te prepares per nedar més de 30 hores. Això m'ho repetia a tabada unes 5 o 6 vegades en mes dia. Arribaves migdia, me repetia el mateix. Arribaves vespre, me deia, tita, encara estaràs dins aigua. Em tornava així cas matí i pensava, tita, encara estaràs nedant.
Ostres.
I així, cada dia, cada dia, cada dia. El primer que feia quan posava els peus a terra era dir, tita, ara ja estaràs nedant. I és a base d'aquí, no? De repetir, pensar molt el que has de fer, Ara, per la travessia aquesta d'Uruguai i Argentina, amb aquest color d'aigua que té, perquè té, és aigua molt de sediments i és aigua marró, doncs me tenia una foto a la pantalla de l'ordinador amb aigua clara d'aquí de Menorca i una amb aigua de color d'allà. I la meva visualització era doncs, anar a veure aquesta foto cada dia.
Val. O sigui que hi ha una feina aquí conscient per entrenar també la ment, per dir-ho d'alguna manera, no?
He arribat a dormir, dins l'habitació, posar una foto d'una medusa, perquè sabia que me'n trobaria moltes i per veure aquesta medusa cada dia pues, tenia una foto allà d'una medusa.
A més, la Tita, que no
ho hem dit... com va.
Clar, n'hi de sense neoprè, eh?
Vull dir, sí.
Sense neoprè, o sigui, que encara és l'afegit per fer-ho encara més complicat, no?
La de l'estret de Gibraltar sí que era el principi que vaig començar i ja la vaig fer amb neoprè. Me feia por la temperatura de l'aigua, no estaria acostumada a fer tirades llargues, però bueno, ara me queda, ara l'hauré de fer sense neoprè, sí o sí.
Clar, no l'has fet encara, no? Sense?
No, l'he fet amb neoprè.
Jo crec que te la convaliden, eh, Tita, entre nosaltres, però bueno. Per acabar, el proper repte quin és?
Bueno, no sé, perquè vaig fer carretó, el vaig fer ara, els d'Uruguai i Argentina. El mes de juny tenc dues travessies, una de 30 quilòmetres a l'Ultraswing d'Eivissa, que hi vaig convidada, i després la de Rande, que l'he fet en doble sentit i l'he fet a diverses vegades també.
Perdona, has fet Rande en els dos sentits? Això de Rande és una travessia que es fa al nord de Galícia, que es diu la Batalla de Rande, que són d'anada són 20 quilòmetres o 20 i alguna cosa, no?
25.
25, o sigui, l'has fet d'anada i de tornada.
Sí, la vaig fer, sí, la vaig, sempre vaig a buscar reptes així que és un poc diferents. I ara aquest any la vull tornar a fer així que és senzilla, vull dir, només s'anada. I el repte serà pues, que aquestes dues travessies les de tenc a fer en 5 dies de diferència.
Mare de Déu.
I jo toca ja serà un repte, no? Perquè vull veure les coses quan respon.
Clar, clar. En 5 dies no t'has
acabat
de recuperar.
I després ja prepararé cosa per el 2023. Els de Castany era el Riu de la Plata i ja el t'hem fet. I ara faré que sí que aquestes cosetes més senzilles.
Doncs, patrocinadors, busqueu Tita Peix a les xarxes socials, que allà teniu una persona disposadíssima a patrocinar el que convingui, sempre dins uns límits, evidentment, per facilitar-li els reptes a la Tita Llorenç. Tita, moltíssimes gràcies.
Res a vosaltres per pensar en jo, sempre.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria t'hi acompanyem.
Disrupció 4.0.
Acabem el programa i ho farem avui parlant de pagaments digitals, una qüestió cada vegada més i més important perquè qui més qui menys, tots fem ús del comerç electrònic. Àlex Saez, fundador i CEO de la Fintech Money, benvingut de nou al Revolució, com estàs?
Ei, bona nit, com estem?
Escolta, una pregunta que fa molts anys ens la fèiem tots quan compràvem, fèiem servir comerç electrònic, i compràvem i dèiem, què faran amb les meves dades, amb la meva targeta? I que deia, ara diem, no, estigues tranquil, però la veritat és que cada vegada hi ha més estafes per internet, hi ha més ciberdelictes, per tant, perquè el client confia en tu, ho has de deixar molt clar, no?, que tot està funcionant bé.
Ja no tan sols deixar-ho clar, sinó que a més és un tema de recurrència i d'experiència. A mesura que la gent ha anat aterrissant a tenir una experiència cada vegada més 360 graus digital, han anat tenint experiències, valga la redundància, que els han fet comprovar que no passava res, no? A l'hora de traspassar la seva activitat en temes digitals. Llavors, confien en tu els clients perquè els ha generat una confiança a base de fets, no?
Clar, la confiança es genera amb transaccions segures. Però què vol dir? Què és una transacció segura? Com ho sabem, com estem com a usuaris davant d'una pantalla comprant alguna cosa?
Jo repeteixo una mica el concepte dels fets, no? Jo diria que és més que la confiança es genera a mesura que la societat es digitalitza i que no pateix ensurts, no? A l'hora de fer transaccions, no? Per ser morfològicament una transacció segura o no segura, en el moment que són digitals, jo sempre dic una cosa, no? Tot el que està al núvol, tot el que està a internet, siguin dades molt sensibles nostres o no tan sensibles, tot és hackejable i tot pot anar en mans d'un tercer.
O sigui, absolutament risc zero no existeix.
No, tot el que està connectat a internet, no. O sigui, la meva nena al col·legi un dia li deia, no sé què, conferències de Zoom quan estaven amb Covid i fent classes amb videoconferència, i van veure una sèrie de pares que semblava, doncs, que, bueno, que el tema de la seguretat i tal. Escolta, no hi dongueu tantes voltes, que si està a internet és hackejable, i si un tio en sap molt, doncs podrà veure els nostres fills fent una vídeo amb la seva mestra. És que no hi ha més. Clar, no hi donem tantes voltes.
Clar,
no?
Igual que tenir una casa a qualsevol lloc del món, bueno, més seguretat, serà més difícil que entri algú, però el risc zero.
Exacte, no? Clar, no. Llavors, jo també poso un exemple analògic, no? I tornant una mica al tema de què són transaccions segures o no? Bueno, doncs la transacció segura, al final, existirà més o menys, però el que s'ha anat aconseguint és demostrar a la gent que tenir una vida més digital és possible sense ensurts. De la mateixa manera que els polítics s'han encarregat de que puguem anar pel carrer i ningú ens robi el mòbil o no ens disparin un tret.
Deixa'm
no?
que et faci la pregunta al revés. És més segura que pagar amb targeta física? Perquè hi havia allò de... Ara et cobren a davant teu, però abans s'enduien la targeta, desapareixien i tornaven i t'havien cobrat. Clar, amb aquella targeta podien fer 1.400 coses diferents.
Doncs jo et diria que probablement sí, perquè fixa't que ha sortit una normativa que no sé si la coneixeu amb aquests termes, però la viviu cada dia, que és la PSD2, no? La SCA, Strong Customer Authentication, no? És una normativa de la Unió Europea que diu els usuaris hem de fer... els pagaments han de tenir doble autenticació.
Sí.
Això abans, quan anàvem a comprar el pa, la doble autenticació que fèiem era, en tot cas, entrar en la targeta, en el datàfon, i pulsant el codi PIN de 3 dígits. Mm. Però jo et diria que era més hackejable abans que ara, perquè ara fixa't que fem l'operació amb la targeta, però online ens demanen una autenticació amb el nostre dispositiu mòbil.
Sí,
diuen, estàs fent
sí.
què, autoritza sí. aquesta transacció. Llavors jo diria que és probable que fos... que sigui... és molt més segur. És més, no sé si ho sabeu, un tema anecdòtic, no? Però abans els hackers s'anaven a la caseta de fora de una pastisseria, no?, que tenia
sí,
un datàfon, no?
Sí.
Els hackers s'anaven a fora a la caseta de Telefònica,
sí,
de la pastisseria,
a la centraleta,
correcte, sí. Allò, que hi havia que hi ha 3 o 4 fils encara, no? Posaven com un petit dispositiu i capturaven, perquè els datàfons abans feien la trucada, enviaven les dades a través d'una trucada de telefonia,
sí,
no?
Sí.
Posaven un petit dispositiu que anava capturant tota la informació que enviava el datàfon al banc, no? I capturaven aquella trucada, sabien com desxifrar allò, i els tios tenien el teu codi, el PAN, no?, el número de targeta de crèdit, el teu PIN, ho tenien tot, i tan amples, i podien fer transaccions amb la teva targeta, perquè no hi havia l'autenticació amb el teu mòbil, no?
A Espanya està creixent el comerç electrònic, i si les meves dades no són errades, hem superat a països com, en principi, que ens podien semblar més tecnològics, vulgui dir el que vulgui dir això, com Noruega o com el Canadà, no? Comprem més a Espanya.
Jo entenc que aquí hi ha factors que se'ns escapen una mica, que seria motiu d'una altra entrevista molt llarga, no? I potser fins i tot amb algun sociòleg o antropòleg, no? De temes més culturals, etcètera, no? Temes potser més de fins i tot d'impacte a nivell de com estem a nivell de temes de consumisme. És més, fins i tot dintre de la península Ibèrica, hi ha els percentatges són molt diferents de comportaments de consumidors, no? A la teva pregunta del tema del nord, sí, sens dubte. Amazon, de fet, Espanya és un molt bon país per Amazon, no? Quan a volum de comerç electrònic. Però els motius serien, ja et dic, serien de motiu d'anàlisi molt profund i molt complexes.
Hi ha perfils concrets que compren més o menys el comerç electrònic? Suposo que a partir de determinada edat hi ha una barrera allà que deu generar molta desconfiança una persona, tot i que no sempre és així, eh? Per exemple, el meu pare, que té 78 anys, no té cap problema en comprar a través del comerç electrònic, però potser sí, hi ha altres persones que sí. Hi ha diferències d'edats?
Home, el que sí està clar és que, les generacions joves que ja han nascut en un entorn molt digital, doncs els resulta absolutament
fàcil.
Ni s'ho pensen, no? Llavors també, igual que el meu pare, doncs, que en té 80 i pico, sí que cada vegada més, i resulta potser una mica de la pandèmia, doncs s'han vist una mica obligats a familiaritzar-se una mica més, però tot i així els volums que tenen no arriben en absolut al que fa la gent més jove, no? Entre altres coses, per exemple, perquè la gent jove, segons quines generacions, tenim unes necessitats de consums que la gent gran, el teu pare o el meu pare, no les tenen. Com és, per exemple, doncs, canviar-se de samarreta o de pantalons cada 3 mesos, no? Almenys el meu pare se'n compra una cada 2 anys, amb sort, no? No sap ni què és el Zara, no? Llavors, o, per exemple, doncs, tu o jo, que som som molt joves i molt trempats i molt guapos i ens agrada molt anar de viatge...
Absolutament d'acord amb tot.
Doncs comprem bitllets a través de comerç electrònic, a la web de Welling, o d'allò, els nostres pares, els teus no ho sé, però els meus et dic jo que no agafen un avió en tot l'any, vull dir que...
Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't get to me? Què és el que més valorem quan comprem a través del comerç electrònic?
Ostres, quina pregunta més genèrica, eh? És complicada aquesta de respondre, eh?
Rapidesa...
Evidentment, amb temes... Depèn també de quin vertical, no? Perquè el comerç electrònic és un espectre superampli. Uh-huh. Anem des de que podem considerar comerç electrònic la compra d'una entrada al Monegros Festival o Primavera Sound, fins a un bitllet d'avió, passant per la compra de la Corte Inglés o Mercadona, arribant a Roma, no?
Però en tots els casos esperem que, d'entrada, que sigui senzill.
Que sens dubte, que l'experiència d'usuari sigui molt ràpida.
Hi ha vegades que dius, a veure, per favor, qui ha dissenyat això, no?, a l'hora de pagar. Sembla que no vulguin que pagui,
correcte.
No?
Jo et diria que, precisament, aixeco un nostra culpa, un mea culpa, que moltes vegades amb el comerç electrònic, el pain, no?, el que es diuen els anglesos, el problema més... El punt més de fricció o conflicte és en el moment del pagament, no? Ara d'entrar la targeta, ara el codi de la caducitat o el CVV no em coincideix, etcètera, no? Llavors aquí tenim, encara ens queda molta feina per fer. Et diria, doncs, en temes de comerç electrònic, tornant a la pregunta, rapidesa, experiència d'usuari fàcil, còmode, que hi hagi un tio darrere com l'Adam o l'Àlex que, doncs, que facin una bona atenció al client, si són guapos, millor. Rapidesa, no?, en l'entrega de la mercaderia, purament temes de la logística, que et facin una logística inversa, que es diu una devolució en cas que tinguis un problema amb el producte que t'han enviat sense posar-te traves. En fi, bàsicament aquests serien els factors, no?
I per acabar, parlant de les entitats financeres, no sé si s'han adaptat ràpid o no. Hi ha algunes entitats que tenen targetes específiques, que no sé si són diferents de les convencionals, que diuen, amb aquesta targeta t'assegures determinats avantatges comprant fent comerç electrònic, que dius, no sé quins desavantatges tenia la meva targeta originalment, no? Però em preocupa, aleshores.
Bueno, aquí hi ha temes, no sé si coneixeu el terme cashback, no? que és que depèn de la targeta i de quins sectors fas certes compres, doncs, si t'has gastat 100 euros amb un bitllet de tren a la Renfe, doncs et tornen un 3%, un 2%, no? Uh-huh. I tens com acumulat per poder consumir en altres establiments online. Aquesta seria una de les avantatges amb targetes. Hi ha molts productes financers, no?, que tenen molts espectres de innovació, de productes
nous. Però sí que ens recomanaries que ens aturéssim una mica a veure quin tipus de targeta tenim i si tenim algun tipus d'avantatge o no ens n'està donant cap.
Sí, sens dubte, si sabem exactament en què consisteix o quins avantatges té la nostra targeta, doncs millor. Per exemple, hi ha un avantatge que segur que hi ha molta gent que... Bueno, podria ser que hi hagi molta gent que no la sàpiga, no? Que a l'hora de contractar la nostra targeta amb l'entitat financera, normalment estem contractant, sense cost per a nosaltres, una assegurança de viatge, no? Uh-huh. Si fem una compra d'un bitllet d'avió, que ens anem a la Índia, i tenim alguna incidència amb les maletes, etc., aquella mateixa targeta Visa o Mastercard ens cobreix fins uns certs imports, té una pòlissa d'assegurances vinculada que ens ajudaria, doncs, a cobrir el terrabastall de que ens hagin perdut la maleta, no? També n'hi poden haver vinculades amb temes de salut, si ens poséssim malalts, etc. No? El que és millor, el que recomanem sempre és, quan vagis a contractar una targeta de crèdit, llegeix una mica bé amb calma la lletra petita.
Cosa que no fa ningú
cosa
mai.
Cosa que no fem ningú, que són 5 pàgines.
Perquè, a més, la lletra és molt petita.
És molt petita i els termes són complexes. Sí, però estaria bé que féssim un esforç per intentar entendre-ho, però bueno, abans preferim estar a l'Instagram que seure al sofà de casa, o anar al Netflix que seure al sofà de casa i mirar un contracte de 5 pàgines de la targeta de crèdit.
Sí, al final dius, és igual, si me l'ha de
desigualment. La necessito igual. Sí,
sí. Àlex Saez, moltes gràcies. Fins a 15 dies al Revolució.
Moltíssimes gràcies. Bona nit.
La història no és res més que un diàleg bastant dramàtic, per cert, entre l'home i l'univers. Maria Zambrano. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Doncs acabem programa i acabem amb una frase d'un predicador nord-americà, el Charles Swindoll, que no tinc el plaer de conèixer. No em ficaré a valorar ara mateix les seves creences o el seu estil, però sí que hi ha una frase que val la pena destacar. Diu, la vida és un 10% el que et passa i un 90% com t'ho prens. Tota la raó del món, senyor Swindoll. Gràcies, oients. Fins la setmana que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé, massa bé.